L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Benvinguts a l'ofici d'educar. Al final seran 6 mesos d'escoles tancades sense classe inimaginable. Hem viscut 40 dies de confinament duríssim que no oblidarem mai més, en el que els nostres fills miraven el que passava per la finestra si la tenien. I hem viscut també una desescalada de fases i normes en les que hem acabat amb mascareta i només un 5% de la població contagiada i molts i moltes encara per immunitzar. Hem practicat la conciliació forçosa sí o sí i hem reinventat el teletreball combinat amb la criança i els deures de l'escola que anaven arribant amb més o menys sentit, per fills més o menys autònoms, amb famílies amb més o menys recursos tecnològics, econòmics i emocionals. Unes tasques que al final no servien per avançar matèria, sinó per mantenir el vincle amb l'alumne. Però la veritat és que sovint ens hem vist desbordats, desanimats, desconcertats per algunes decisions político-educatives que més d'un i una ha qualificat de despropòsit en una situació inèdita. I potser també hem perdut coses i persones i hem sentit molta por per un virus que ens ha fet reflexionar sobre com podem tenir una vida i una escola amb més sentit. Però també hem compartit com mai temps amb els nostres fills i per ells ha estat un regal inesperat i els hem conegut millor i hem après junts. Sempre diem en aquest programa que els pares ho fem el millor possible. I els mestres també s'han deixat la pell en una escola virtual feta per l'emergència. No sabem què passarà a la tardor, però no volem que ens aclapari la por. Volem recuperar la llibertat des del sentit comú i la responsabilitat. Volem que obrin les escoles al setembre i que si plora un infant, el mestre el pugui abraçar. Aquesta crisi, sens dubte, una oportunitat per posar l'educació al centre de la societat. Ens hi posem? Comencem el primer ofici d'educar postpandèmia amb la mestra de llar d'infants, Sandra Ruiz, el sociòleg Xavier Bonal, l'especialista en educació Ana Carpena, la Mercè López, mestra confinada, la Cristina Gutiérrez de La Granja i l'editora de l'InfoK, la Laia Cervera.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Hi ha una escola que fa ser un món millor.
Avui a l'ofici d'educar ens acompanya la Sandra Ruiz Jové. Ella és mestra, psicopedagoga i directora de l'EBM El Rial de Sant Cebrià de Vallalta, una llar d'infants. Diu la Sandra, de 0 a 3 som un servei essencial, però a l'hora de la veritat només s'han recordat de nosaltres per la tornada dels pares amb fills més petits a la feina. Molt benvinguda, Sandra.
Hola, molt bon dia.
Hi ha escoles, hi ha centres educatius que han obert aquests dies, n'hi ha que no. Vosaltres què heu fet i per quina raó, Sandra?
Bueno, nosaltres el que hem fet és intentar reflexionar, com sempre, i posar al centre l'infant, que és per qui som el servei. Sí, l'infant i, evidentment, també la seva família. Llavors, no ha estat una decisió fàcil, perquè socialment entenem que hi ha una necessitat de que les famílies puguin començar a treballar i, per tant, de poder deixar els seus fills en un bon lloc on els puguin cuidar, però vam posar també en valor l'objectiu del nostre servei, que és un objectiu educatiu i pedagògic, i tot i que sabem que és assistencial, aquest no és el primer objectiu. I vam valorar que de qui era la necessitat, no? De la infància o dels adults. I en aquest cas, si miràvem l'infant, vam entendre que les instruccions que ens havien enviat per poder obrir els centres no s'ajustaven gens a poder oferir el que ells necessiten per al seu desenvolupament, no? Per un bon desenvolupament òptim. I aleshores vèiem difícil amb l'equip poder obrir amb aquelles mesures que ens indicaven. Ens vam reunir amb l'equip de govern i ells van acollir la nostra proposta. Caminem en la mateixa línia i llavors per criteris i per principis vam pensar que el servei d'escola o bressol com a tal no es podia oferir. Però l'Ajuntament tenia voluntat d'ajudar la ciutadania, d'ajudar les famílies, i aleshores vam fer una aposta per fer una reunió virtual amb les famílies per poder escoltar tots els punts de vista. Què en pensaven ells respecte a la situació i quines eren les seves necessitats. I així ho vam fer. Amb això es va dir que l'escola Bressol no s'obriria com a tal, però que si alguna família ho necessitava i complia amb els requisits, que en aquell moment era que els dos, pare i mare, o les persones que estan a càrrec dels nens, treballessin fora de casa, se'ls oferiria un servei d'acollida, de guarda, però no podíem complir amb els objectius de l'escola.
Dius tu, Sandra, que sou les grans oblidades de sempre i també en aquesta crisi. Parlant prèviament tu i jo, em recordaves unes paraules del pedagog Emilio Tonucci, que té una minyeta en la que surten tot de nens penjats, però les escoles Bressol no són un penja-roba, són un espai educatiu amb una funció. Per què és tan essencial aquesta etapa?
Bueno, el que és essencial són els primers anys de vida d'una criatura i que hi hagin uns adults disponibles que el puguin acompanyar. Això és el que és essencial. En els moments en els que vivim, on moltes vegades pare i mare o els tutors que tenen aquests fills han de treballar, hem de buscar espais però educatius que acompanyin els nanos, no estar guardats, sinó que puguin desplegar totes les seves capacitats. I oferir també una igualtat d'oportunitats, perquè sabem que els primers anys són claus en el desenvolupament d'una persona. Per tant, que aquesta escola sigui no només pels pares i mares dels que treballen, com està concebut, que sembla que siguem una guarderia pels qui ho necessiten, sinó que sigui un espai d'oportunitat per tots els infants, perquè tinguin experiències vitals positives a nivell motriu, a nivell cognitiu, a nivell relacional, per poder desplegar les seves capacitats. Per tant, entenem que fem aquesta funció en un moment on també moltes vegades els pares estan lluny del coneixement i de l'experiència dels avis, dels tiets, d'altres i per tant, també acompanyem en aquests pares a poder acompanyar en l'educació i en la criança. Pensem que aquest és el gran objectiu de l'Escola Bressol.
Missatge, Sandra, per l'administració i per la societat en general respecte a les escoles Bressol. Què diries?
Doncs que es creguin, o sigui, que es creguin a aquest discurs que està avalat per la psicologia, per la neurociència, del que és un infant i que l'infant no és el futur, sinó que és el present i que té unes necessitats a les que cal respondre amb criteris de qualitat i que no és una cosa que s'ha de guardar quan els altres estem ocupats i que hem de gaudir quan tenim temps, no? Vull dir, és una persona amb necessitats que necessiten una resposta ajustada.
Doncs moltes gràcies, Sandra Ruiz, mestra, psicopedagoga i directora de l'EBM al Rial de Sant Cebrià de Vallalta. Esperem que al setembre tinguem una situació millor per obrir i que les criatures puguin tornar a tenir les abraçades que necessiten, no? Perquè aquesta ha estat una de les coses que han dit aquests dies, que no es pot fer escola sense abraçades. Moltes gràcies i una forta abraçada, Sandra.
A vosaltres, igualment.
L'Ofici d'Educar. Un programa per posar-nos a l'alçada de la mirada dels nens.
Vivim una situació molt inèdita pel que fa a l'educació i avui l'analitzem amb el Xavier Bonal, que és catedràtic de Sociologia i un investigador de referència sobre desigualtat educativa. Creu que en molts moments s'ha menystingut el dret a l'educació i defensa la necessitat de crear un pla de reconstrucció educativa. Xavier, benvingut.
Hola.
Xavier, què vols dir amb això que s'ha menystingut el dret a l'educació?
Home, em sembla que a ningú se li escapa que al llarg d'aquest estat d'alarma s'han regulat molts sectors que s'han considerat essencials i hem tingut més o menys clar com s'havien d'anar obrint aquests serveis en fase 2, en fase 3, etc. I en canvi l'educació ha sigut la gran absent, no? La gran absent, jo crec que aquí, sobretot les administracions, no han estat a l'alçada del que s'hauria d'haver esperat. Entenc que la situació és inèdita, és complexa, però hem de tenir molt en compte que avui per avui l'educació cal que sigui presencial per molts infants per poder garantir el dret a l'educació. I per tant, si no podem obrir escoles, tenim autèntiques dificultats, malgrat l'enorme esforç que ha fet el professorat, que no en tinc cap dubte, per fer el seguiment i l'acompanyament als alumnes durant aquest període tan difícil. Doncs si no tenim presencialitat per alguns alumnes, malauradament el dret a l'educació no el podem garantir.
A través d'una enquesta, gairebé 36.000 famílies, el Xavier Bonal ha constatat el que sospitaves. El confinament, efectivament, ha disparat la desigualtat. I una de les coses que dius tu és que s'havia d'obrir l'escola el més aviat possible.
Doncs sí, efectivament, la desigualtat ha augmentat durant el confinament. Cal tenir en compte que ja tenim un sistema que és desigual, que difícilment pot proporcionar les mateixes oportunitats a tots els infants. Però, clar, l'absència de l'escola ha comportat que ni les condicions d'aprenentatge poden ser les mateixes, perquè les mateixes condicions de connectivitat i d'accés a dispositius són diferents, i també perquè el suport educatiu que poden rebre els infants en un moment on els pares i mares han hagut de fer de mestres també no pot ser, és inevitable que no sigui el mateix, no? Sigui perquè els pares i mares estan treballant o perquè els recursos culturals i les possibilitats que tenen les famílies són molt diferents. Nosaltres en aquesta enquesta hem pogut valorar com hi ha un procés acumulatiu del desavantatge, fins i tot. És a dir, que no només es perd en tasques d'educació formal, sinó que també en els terrenys d'educació informal i no formal, en altres formes d'aprenentatge, també augmenten les desigualtats.
Com afecta el tancament de l'escola? I com valores les decisions político-educatives que s'han pres en altres països, també en aquest?
Jo crec que s'ha de fer un pla i una resposta intensiva, com s'han fet en altres països, i que sabem que funciona i funciona especialment bé per aquest alumnat més desafavorit. I, per tant, s'haurien de plantejar un estiu intensiu d'aprenentatge i un retorn intensiu d'aprenentatge, també. I això és el que requereix aquest concepte d'emergència educativa que crec que no està prou en l'agenda en aquests moments encara.
Xavier, com ens hem d'imaginar l'escola postpandèmia? Ja has dit algunes coses, però de quina manera ens la podem imaginar?
Bé, aquí, evidentment, estem, per una banda, en mans de les autoritats sanitàries, i és molt bo que sigui així, que són qui ha d'indicar quines possibilitats i quins riscos de contagi pot haver-hi. Evidentment, aquestes autoritats són les que han de manar. Però un cop, tal com de moment sembla que pinten les coses, a més, crec que el que hem de tenir molt clar és que els criteris no han de ser necessàriament rígids. És a dir, un cop, diguéssim, les ràtios quedin establertes, crec que hem de tenir molta confiança en que els mateixos centres i el professorat, que és qui coneix el seu alumnat, hauria d'establir plans específics de reobertura. Per exemple, jo estic segur que el professorat ens diria que hi ha alumnat que atén que requereix la presencialitat de manera diària. I altre potser que es pot adaptar millor a una modalitat semipresencial. Llavors, si som capaços de donar una resposta flexible i fer precisament una cosa que demana també el nostre sistema educatiu, que és una millor atenció individualitzada i una millor atenció a la diversitat, potser estem fins i tot davant d'una oportunitat de ser flexibles en aquesta resposta en temps i espai i que fos cada escola que plantegés un projecte dintre les línies generals que planteja el departament o que plantegen les autoritats sanitàries i, per què no, que fos aprovada i supervisada per autoritats competents com la mateixa Inspecció Educativa. Per tant, jo seria molt partidari d'una flexibilitat perquè sabem que les escoles no són iguals, que els metres quadrats que tenen no són iguals, que els edificis amb els quals poden comptar al costat de l'escola tampoc són iguals. Podem fer servir biblioteques, centres cívics. I després l'altra cosa que jo crec que seria interessant potenciar és tot allò que sabem que funciona molt bé d'educació en el lleure. En aquests moments tenim moltes organitzacions, algunes d'elles amb l'aigua al coll en aquests moments, perquè no poden tenir els recursos i sobreviure amb l'oferta habitual que fan. Potser estem davant d'una oportunitat de donar i reforçar l'educació informal i l'educació no formal a través d'una oferta que es combinés entre oferta escolar i oferta no formal. Jo crec que estem davant d'un moment on no hem de tenir por de ser imaginatius.
Acabem amb un apunt, amb una cosa que m'ha cridat l'atenció, una proposta teva, polítiques d'acceleració de l'aprenentatge. Què és això?
Això són programes que s'han desenvolupat especialment a Estats Units, inspirats en pedagogies molt actives d'aprenentatge. Per exemple, a Stanford, als anys 90, el professor Henry Levin va crear un projecte que es deia Escoles Accelerades, on, bàsicament, la característica principal que tenia aquest programa era, com deia abans, lligar molt una dimensió emocional amb una dimensió organitzativa pedagògica. Es tracta de, per una banda, tenir moltes expectatives positives sobre l'aprenentatge dels alumnes, és a dir, un reforç molt positiu des d'un punt de vista pedagògic, i alhora intensificar l'aprenentatge, és a dir, ser capaços d'incloure un nombre d'objectius d'aprenentatge i de competències més intensiu de l'habitual i posar recursos, tant humans com materials, per donar-hi resposta. És com si estiguéssim parlant d'un benefici que no és gradual, sinó exponencial, és a dir, que com més intensifiques l'aprenentatge, més fàcil és aprendre i més fàcil és acumular. Sabem que aquests programes, que n'hi ha de divers tipus i s'han aplicat, com deia, especialment als Estats Units, han sigut efectius, especialment per l'alumnat desafavorit. Jo no sóc un expert en pedagogia ni en currículum, no sóc jo qui els hi ha de prescriure, però sí que sé que n'existeixen i funcionen. I seria molt bo escoltar experts en aquest camp perquè assessoressin escoles i el departament en com desplegar-los.
Diu el Xavier Bonal, si pensem en tornar a l'escola com sempre ens equivoquem, aquesta crisi ha de ser una oportunitat per reorganitzar-se. Moltes gràcies, Xavier Bonal, catedràtic de Sociologia i un investigador de referència sobre desigualtat educativa. Gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Coses que volem fer en aquest Ofici d'Educar especial és fer un balanç de l'escola online. Ens acompanya la Mercè López, que és mestra d'Educació Infantil i Primària i mestra confinada. Ella ens ho explicarà. Benvinguda.
Hola, gràcies.
La Mercè, que va escriure en un article al Diari de l'Educació, em tiro hores i hores al dia a l'ordinador, entre 8 i 9 hores de mitjana, tot i que només estic a mitja jornada. No he sentit ni una sola persona que conec del gremi i sóc interina. Per tant, he voltat i molt que m'hagi dit estic genial, és una passada l'escola virtual. Aquest article es va fer viral.
Més de 40.000 persones el van llegir.
Quin balanç fas de l'escola online, Mercè, i també una mica el feedback que tu vas rebre d'aquest article?
Des que vaig parlar amb vosaltres que vaig fer aquest primer article, n'he fet tres ja. N'he fet aquest que dius tu de l'escola virtual, perquè jo ja estava en contra d'aquesta escola virtual. Després n'he fet un de l'escola de la bretxa digital i aquest tema, i després, per últim, l'escola híbrida, que és la que ens volen vendre ara. El balanç que jo faig no és positiu, només és positiu per una cosa, i és perquè els professionals ho han donat tot i més, fins i tot la seva vida privada. Per part del departament, tot negatiu. He descobert moltíssimes coses negatives, com igualment ha dit també el representant d'USTEC, en aquest confinament de part del departament. Estem abandonats i abandonades com a professionals. No s'ha complert res del que aquest senyor conseller va dir, que arribaria a tothom, a tots i totes, que, mentida podrida, no s'ha pogut arribar a tothom, i menys encara a la diversitat funcional, alumnat amb diversitat funcional. Tampoc s'ha arribat als professionals, per què? Perquè molts i moltes no tenien ni idea d'informàtica, per tant hi havia bretxa digital triangular, familiar, professional i d'alumnat. Per tant, tot el que ha dit no s'ha... O sigui, ha sigut tot una mentida. I per més inri encara, ja per acabar el tema de l'online, perquè si no m'extendria moltíssim, aquest senyor va vendre i va dir que havíem de fer continguts, però que no havien de ser avaluables, tot el que tots els professionals s'han matat i molt amb recursos, amb donar els continguts d'una altra manera, i resulta que al final els hi han dit que no podien, evidentment, suspendre a ningú. Per tant, tota aquella feinada que han fet i que no comptava tampoc amb que hi havia una casuística per cada nen i nena i que sí que s'han tingut en compte per part dels professionals, evidentment, doncs clar, ells i elles al final es pensaven que sí que s'hauria d'avaluar el tercer trimestre i no. Què han fet? Han obligat a fer una mitjana del primer i segon trimestre, que és el que jo vaig dir des del principi que s'hauria d'haver fet. Però aquest va vendre dient que sí que era avaluable el tercer trimestre i no és veritat. El que ha fet és obligar-nos a fer una mitjana del primer i segon trimestre i no comptar absolutament res del tercer, sinó que en el tercer aprovar tothom per les circumstàncies.
A veure, Mercè, intentem veure una mica una mirada, fem una mirada a l'horitzó. Com t'imagines tu, tenint en compte tot el que ens acabes d'explicar, com t'imagines tu la tornada a l'escola al setembre?
És que no me l'imagino, perquè una altra de les mentides constants del senyor conseller i de tot, i de part del govern i tot, és que una altra que va dir va ser les reobertures dels centres amb totes les garanties i amb tots els canvis, perquè ho tinc a més gravat i ho va dir a la televisió, amb tots els centres a punt per la reobertura. Mentida, ni s'ha posat res a punt, ni ha anat ningú als centres, ni hi ha espais suficients. Aquest senyor, jo he fet ara, per exemple, un escrit al Facebook dient que anirem amb patinet de classe en classe, perquè si busca espais pel poble, com anirem de classe en classe, com ho farem? I la gent que tenim patologies? La gent que tenim patologies com jo, per exemple, que no podem anar de moment, però que avui, per exemple, m'han dit de riscos laborals que si estem medicades podem anar igualment. Hola, no entenc res, no és viable, no es pot fer la distància, és per mi humiliant i un trauma brutal de cara a l'alumnat, però l'únic que es vol vendre i que es vol ara mateix és una escola que faci de conciliar amb les famílies que les obliguen políticament, per política, diguéssim, a anar a treballar. Per tant, està tot polititzat, així de clar. No hi ha res d'aprenentatge ni que mirin això, sinó més el fet de cuidar nens i nenes perquè els pares treballen, les famílies treballen. Això serà el setembre, que crec que al final ens tiraran a la moto i ens diran que anem tots i tothom a la mateixa classe i es passarà ja de distàncies i de tot.
Atenció perquè la Mercè López està escrivint el llibre Una mestra confitada i ha fet un canal de YouTube per ajudar a les famílies a descarregar recursos. Quins són aquests recursos? On els podem trobar ja per acabar, Mercè?
Doncs mira, tinc un canal de YouTube que es diu Una mestra confitada i faig tutorials de tot tipus de recursos, tant per professorat perquè pugui fer les tasques i les propostes que es van fent sobre els continguts per l'alumnat, per famílies i a més sovint els faig a demanda. Em demanen que no saben fer algun programa o que no saben arribar a fer això i des de també el més bàsic. Hi ha molts professionals que m'han demanat, per favor, des de zero. Llavors, estic creant i ja tinc molts subscriptors i la veritat, molt agraïda per la gratitud de les persones, la veritat.
Doncs, Mercè López, moltes gràcies. Esperem que aquesta finestra que fem avui arribi a tots els educadors que necessitin tots aquests recursos que tu has creat en tots aquests temps. Una abraçada, Mercè.
Gràcies.
Petons.
Petons, petons.
Esperit crític i acompanyament amorós. Avui, l'ofici d'educar.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'ofici d'educar.
Som a l'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, avui amb el primer programa postpandèmia.
Vull aprendre a ser amo de les meves emocions.
Jugar, riure, compartir, reflexionar i aprendre.
Una de les coses que hem de tenir molt en compte després de tot el que ha passat al món educatiu i de la criança són les conseqüències psicològiques del que ha passat. Ens acompanya l'Anna Carpena, que és especialista en educació emocional i autora de nombrosos llibres que parlen d'aquest acompanyament emocional en la criança de les criatures. Benvinguda, Anna.
Hola.
Anna, quines són les conseqüències psicològiques de tot el que ha passat? Primer vam viure un confinament molt dur, llarg, 40 dies, després la distància física, i com es pot afavorir en aquest context la salut emocional de les criatures?
Bé, podríem estar moltíssima estona parlant de quines són les conseqüències. Jo més aviat ho centraria en que depèn molt de l'entorn que hagi envoltat la criatura mentre es durava el confinament. Si s'han viscut dols, si hi ha hagut dolor, dols de tota mena, com pot ser el de la mort, però també el de la pèrdua de la feina, de la pèrdua de capacitat econòmica, i també de les pors i com s'han gestionat aquestes pors. Depèn de l'entorn, d'aquests 40 dies en un entorn més favorable o més desfavorable, que quedarà a l'empremta d'una manera o d'una altra. Però segur que queda. També pot quedar en positiu, perquè hi ha hagut uns pares més propers, uns pares que abans no tenien temps per jugar i ara jugaven. Potser doncs, hi ha hagut molt més vincle que no hi havia, etc. És que és molt diversa la casuística. El que passa és que sí que el que es pot assegurar és que quedarà petja, quedarà una empremta en els cervells de les criatures.
Dius tu, Anna, que el contacte físic és un gran aliat per la nostra salut, perquè rebaixa l'estrès i augmenta la producció d'oxitocina, l'hormona de la felicitat, que quan arriba al cervell desperta sentiments d'afecte i confiança. Però ara, clar, això ho tenim molt limitat. Com hem d'entendre que són aquests beneficis del contacte físic en el creixement de les criatures i què passa quan això es limita tant com en la situació que tenim ara?
El que sí que està comprovat és que el tacte és necessari per un bon creixement equilibrat, emocionalment equilibrat. Val? Tant que repercuteix en la salut i repercuteix en un bon creixement. Què afavoreix el contacte físic? Doncs el benestar, fa reduir l'estrès, produeix oxitocina, que és l'hormona de l'afecte, que produeix sentir confiança, que afavoreix les relacions, que es positivin les relacions. I aquest contacte en aquests moments és molt necessari. Per què? Perquè el missatge que s'està rebent és dir no t'apropis als cossos dels altres. I aquest missatge és molt poderós i realment pot causar empremtes negatives. Per tant, una de les coses que jo diria a les famílies és augmenteu les moixaines, augmenteu les carantonyes, augmenteu el contacte físic, que amb els petits doncs, ja surt, ja és natural i potser amb els adolescents i els més grans s'haurà d'introduir aquest contacte que ara ja començava a no ser-hi. Des d'allò dels rituals aquests, de palmell en palmell o de esbullar el cabell o de fer veure que claves un cop de puny al muscle, una patacadeta a l'esquerra, però a l'esquena, però el contacte hi ha de ser perquè és tan natural que fins i tot s'ha fet servir en casos d'aïllament, com el cas d'un dirigent del Kurdistan empresonat en una presó de Turquia, que com a maltracte van prohibir a tothom que tinguessin ni un sol petit contacte, ni tan sols per part dels metges. El temps que va estar confinada aquesta persona no va rebre cap contacte amb l'objectiu de maltractar-lo, amb l'objectiu de fer-li mal. Cap contacte podia existir ni entre el metge ni entre ell, cap contacte físic. Per tant, és que és cert, no? El contacte físic és necessari. Per tant, hem de trobar alternatives, no? Jo a l'escola, una de les coses que proposaria és que sigui un o dos cops per setmana que els nens, quan tornin a l'escola, es puguin posar unes bates d'aquestes d'un sol ús i ben protegits i amb guants, però que es puguin tocar, que es puguin fer massatges, que es puguin abraçar i que puguin fer treball col·laboratiu.
Anna, explica'ns un cas que il·lustra molt bé això de la importància del contacte físic d'uns nounats a París. Com va anar?
Sí, durant molts anys es tenia la idea de que s'havia de preservar les criatures que estaven en incubadores de tot contacte extern i se'ls manipulava des de l'exterior amb uns guants de goma que entraven a l'interior d'allà on estaven guardadets, no? Perquè no els hi entrés cap mena de contagi extern. I això es feia a fi efecte que no s'infectessin de res, no? Però les criatures doncs, es morien molt i no creixien, i no, és com si no s'alimentessin, no s'engreixaven, malaltien igualment. I va haver-hi un moment en un hospital de París que hi havia diferents zones pels neonats i en una d'elles els nens van començar a fer un canvi. Aquells nens no malaltien, s'engreixaven, responien molt positivament als estímuls externs i es van intentar esbrinar què passava fins que ho van descobrir. I el que van descobrir és que una de les infermeres se saltava els protocols nit, quan li tocava amb ella el torn, agafava les criatures, les treia de dins de la incubadora i tenia contacte físic amb ells. Els acaronava, els feia massatges, posava pell contra pell i aquells nens van fer un canvi perquè realment és el que es necessita. I des d'aleshores que, bueno, els neonats està claríssim que necessiten aquest contacte físic amb el pare o amb la mare. Es passen moltes estones, no? Contacte de pell amb pell.
Quina història tan bonica, Anna. Hem d'entendre que és molt, molt important, i a més des de que naixem, no? Les criatures, dius tu, tenen un cos que s'ha de respectar i aprendre a llegir, perquè cada cos té unes necessitats diferents. Creus que l'escola, tu dius, som cos i els nens van a l'escola amb el cos, tenim prou en compte aquest cos dels infants?
Jo crec que no és suficient. A veure, hi ha alguns centres que sí, que tenen ara l'interès de que els nens facin meditació, de que facin exercicis de relaxament, de que es facin massatges entre ells. Per tant, la mirada de les necessitats corporals ha entrat. No obstant, en general, penso que no es respecta el cos quan es demana que fins i tot criatures ben petites estiguin ben quietones en els seus seients durant hores i hores, no? I no es respecta la necessitat de moviment. És una altra de les coses que necessita el cos, aquest moviment.
Dius tu, Anna, que no veure la cara del mestre ni tocar-se és un maltractament de cossos i emocions.
Sí, perquè és que una altra de les necessitats de l'ésser humà és la comunicació. I la comunicació, pensem sempre que quan ens comuniquem és la comunicació verbal, però no és només la verbal. La comunicació no verbal, la comunicació que s'expressa a través del cos i sobretot de la cara, de la musculatura de la cara, comunica molt més, parla molt més que no pas aquelles paraules que podem emetre. Pensem que de tota comunicació que rep la persona a la que s'està comunicant, hi ha un 60% més de comunicació que li arriba a través dels missatges que es donen corporals que no pas dels missatges que es donen verbals. Per tant, tapar-nos la cara amb una mascareta i que només se'ns vegi els ulls es perd molta part de la comunicació. I el fet d'aquesta comunicació no verbal afavoreix tant el que comunica com el que rep la comunicació. Perquè les comunicacions no verbals van per sota del nivell de la consciència, però és un diàleg permanent. És un diàleg permanent de cossos. Els cossos parlen als cossos. Uns cossos que relaxen el que t'està escoltant o uns cossos que et posen en alerta respecte al cos que t'està parlant. Per tant, és una necessitat de veure els altres i és quedar-te curt, quedar-te... És una prohibició absurda perquè és que l'altre necessita llegir els cossos. I el professorat ha d'aprendre a llegir els cossos perquè tots els cossos del seu alumnat comuniquen permanentment, des d'aquell pauet que es mou i que no para, fins a aquella posició del cap, fins a aquell tancament de cerrament de les mandíbules, la posició de les mans, sempre estan parlant aquests cossos i ens hem d'acostumar a llegir-los per dir-los què ens estan dient que necessiten.
Anna, què seria allò essencial que voldries fer arribar a les institucions, a la societat en general, respecte a què tenir en compte a nivell emocional ara? Una síntesi breu amb la que voldríem acabar.
Sí, en aquests moments jo crec que cal entendre que aquesta infància que ha semblat que quedava ignorada per la societat perquè quedava confinada a casa i que la família s'espavilava i els nens desapareixien del mapa, no? Que el retorn de les criatures a la societat faci que tinguem en compte les seves necessitats i que les seves necessitats passen per ser necessitats bàsicament emocionals. Quan parlem del retorn dels nens a l'escola, no pot ser que només parlem dels seus aprenentatges, sinó que hem de parlar de les seves necessitats, sobretot de les seves necessitats emocionals, que si no són ben ateses, quedaran petjades en el cervell que poden durar tota la vida, tant a nivell d'estrès com a nivell de salut, com a nivell dels propis aprenentatges. Perquè quan els nens estan tranquils, tenen benestar, que des de la ONU s'està dient que és el que més s'ha de tenir en compte amb el retorn de l'escola, augmentar el benestar de les criatures a l'escola, si no estem en compte d'aquest benestar, no hi ha fins i tot els bons aprenentatges. És a través del benestar que les criatures es desenvolupen bé i aprenen bé.
Doncs moltes gràcies, Anna Carpena. Una abraçada ben, ben emocional, molt propera malgrat la distància.
Molt bé, l'acullo, la teva abraçada, i te n'envio una altra, Elisabet.
Gràcies, petons.
Gràcies.
Escolteu l'ofici d'educar!
Un programa per descobrir el nostre nen interior.
benvinguts a l'InfoK. Sabeu què estan fent tots aquests nens que acabem de veure? No? Doncs la Patum. La Patum a casa seva.
I com s'explica el que està passant aquests dies, que n'han passat moltes de coses en el dia a dia de les criatures? Ens acompanya la Laia Cervera, que és editora i presentadora de l'InfoK. L'espai informatiu InfoK del Super 3 no ha parat aquests dies d'aconseguir xifres rècords des de l'inici del confinament. Benvinguda, Laia Cervera. Felicitats, en principi.
Moltes gràcies.
El mes de març ja vau ser líders en el consum digital de tota la corporació. Vau triplicar la vostra audiència habitual i va ser el primer programa en públic infantil en aconseguir-ho. Això és tot un èxit.
És molt bèstia, és molt bèstia. La veritat és que ens va sorprendre molt, eh? Després ho hem estat analitzant i hem entès els perquès, però a priori ens va sorprendre. És veritat que l'InfoK sempre ha tret molt bones xifres, a digital, perquè el consum infantil és bàsicament això, digital, molt més que no pas televisiu. És una qüestió d'hàbits de consum. Però igualment, tot i que sempre estem molt ben posicionats, la veritat és que ens va sobtar haver arribat, i a més amb aquestes xifres rècord, a la primera posició i de llarg.
Més enllà dels rècords, quines creus tu que són les claus? Com expliqueu, no ara, sinó sempre, les coses a l'InfoK que fan que arribin, que convencin, que us estimin les criatures que vulguin entendre la realitat a través vostra?
Mira, nosaltres sobretot som un informatiu, per tant, el que fem és informar els nens de l'actualitat, però alhora som un espai on els nens poden opinar sobre aquesta actualitat, que això també és molt important. O sigui, informar-los i alhora donar-los veu, que són dos drets fonamentals que ells tenen. I per fer tant una cosa com l'altra, per començar el que fem és, quan expliquem qualsevol temàtica, l'expliquem sobretot partint de dues bases. Una, és un tema superinteressant que trobem apassionant i intentem transmetre aquesta passió a l'hora d'explicar-lo, perquè nosaltres som els primers que tenim curiositat per aprendre allò que estem explicant, i alhora l'expliquem ja no perquè l'entenguin els nens, que això moltes vegades ens ho pregunten, sinó per entendre'l nosaltres. Vull dir que no hi ha més secret que aquest, parlar de tu a tu amb ells i com ho faríem amb nosaltres mateixos, bàsicament.
Laia, sovint els adults volem protegir a les criatures de les informacions que pensem que són doloroses o incòmodes. Però vosaltres, és a dir, hi ha coses que podem pensar, ui, això no ho hauríem d'explicar, però vosaltres ho expliqueu tot amb les paraules que ells puguin entendre.
Sí, ho expliquem tot perquè creiem que les explicacions no són traumàtiques. Les imatges sí que ho són i les no explicacions segurament també. Em generen por, això ens passa també als adults. Allò que no entenem o allò que veiem que existeix i que ens estan amagant ens generarà molta més por que no pas allò que entenem. Aleshores, sí que hi ha a vegades notícies, perquè són un fet accidental que tampoc no podem anar més enllà ni explicar gaire cosa més, o un fet molt, molt bèstia però que igualment no els hi ha arribat a ells, això potser no ho expliquem, però passa poques vegades perquè normalment gairebé tots els temes, per molt agres que siguin, els hi arriben d'alguna manera o altra. Per exemple, els atemptats de Barcelona Cambrils, els van veure, els hi va arribar. O un dubte que teníem, per exemple, quan hi va haver aquell atac tan bèstia amb armes químiques a Síria, on van morir molts nens, i hi havia unes imatges molt, 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 molt dures de nens morts. Nosaltres el primer que vam fer va ser trucar tres o quatre escoles i preguntar, escolteu, els nens i nenes ho estan comentant això avui? I ens van dir, sí, perquè han vist les imatges a tot arreu, xarxes, informatius, ràdios quan venien de camí a l'escola, i sí que ho han vist. Per tant, ens va tocar explicar-ho. Com ho expliquem? Aquí està la gràcia. Com dèiem, les imatges són molt feridores, no fa falta ensenyar nens morts per explicar què ha passat aquest fet. De fet, el fet està molt fàcilment explicat. Moltes vegades el fet d'actualitat l'expliquem amb una línia nosaltres, amb dues frases a l'entrada del reportatge. I el que fem és dedicar el reportatge a explicar alguna cosa més. En el cas, per exemple, d'aquest atac amb armes químiques, el que vam fer és explicar què havia passat a la introducció, dient, mireu, a Síria, que és un país d'Àsia, s'hi han fet servir unes armes que estan prohibides, perquè fins i tot en les guerres, que són llocs de molt de caos i de moltes barbaritats, fins i tot en les guerres hi ha normes. I en aquest cas s'han fet servir unes armes que no es podien utilitzar. Us ho expliquem. I vam fer un reportatge per explicar la Convenció de Ginebra amb unes animacions de la Creu Roja, on explicaven no només la normativa pel que fa a les armes, sinó altres normatives referent a com s'han de tractar els presoners, etcètera, etcètera, no?
Laia, jo t'he de dir que miro l'Infocar al costat dels meus fills. Per tant, tot això que tu expliques ho he vist. Quina és la resposta de les famílies, que moltes vegades estem al costat dels fills mirant l'Infocar, i sobretot en aquest moment, quina està la resposta de les criatures i de les famílies?
Doncs molt, molt positiva, la veritat. Hi ha moltes famílies que no ens coneixien, segurament perquè a l'hora que fem habitualment l'Infocar, que és 7:45, doncs és una hora d'extraescolars, una hora en què no tothom està a casa, sobretot els pares. Però en aquest cas la realitat doncs, ens ha donat un cop de mà, amb tot el respecte cap al que ha passat, que és molt greu, però en aquest cas ens ha donat un cop de mà perquè ha permès que les famílies poguessin compartir el moment de l'Infocar plegades. I això ha estat molt interessant perquè realment una de les coses que nosaltres busquem, a part d'evidentment interessar els nens i obrir-los portes de coneixement, és per una banda doncs, crear converses amb els adults, amb les famílies, que ells preguntin o s'interessin o preguntin als pares, escolta'm, em saps alguna cosa d'ahir, per exemple, que parlàvem de Dickens, no? Saps alguna cosa de Charles Dickens? Tenim algun llibre per casa que pugui llegir? I alhora ser material per les escoles, no? Perquè puguin fer temari a classe. I en aquest cas, doncs clar, a l'estar les famílies juntes a casa, doncs ens han pogut aprofitar molt més i sí que ens ho han fet saber i ens ha donat molta alegria.
I avui acabem amb una cançó de Stay Home, però no ens la cantaran ells, no. És una de les cançons que més ha triomfat d'aquest grup durant el confinament.
Doncs moltes gràcies, Laia Cervera, moltes felicitats i molta força per seguir endavant. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies.
Jugar, riure, compartir, reflexionar i aprendre. Això és l'ofici d'educar.
Jo vull una escola que em faci feliç.
Estirar-te al terra i tornar a mirar el cel. Tu com a adult dius que t'embrutes.
Juguem amb els fills i si ens posem a mirar el mòbil, l'hora de lleure és per mirar una pantalleta.
Pensa 7 coses impossibles abans d'esmorzar. I aquí comença, no?, la creativitat.
Quina feinada!
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Aquest estiu està clar que no serà com els altres. Com poden tenir les criatures un estiu enriquit? Aquesta és la pregunta que li fem a la Cristina Gutiérrez, directora de la Granja de Santa Maria de Palautordera. Benvinguda, Cristina.
Moltes gràcies.
Ha arribat l'hora de la veritat. En els propers dies obren casals i colònies. I ara què, Cristina? Hi ha mesures de seguretat viables?
Doncs sí, hi ha mesures de seguretat viables. Si la sort que tenim és que el fet de poder estar al món natural, tenim molt espai, tenim bosc, prats, i això ens facilita moltíssim doncs, que la seguretat sigui més facilitadora que si tenim els nanos doncs, tancats o a una ciutat. No? Llavors ens acerca que sí que entra la distància, però quan no podem mantenir la distància, simplement ens pugem la mascareta i podem fer alguna cosa una mica més junts, doncs ens dona molta tranquil·litat de que doncs, les coses es poden fer d'una manera natural. Sobretot, el més important, que després de tants dies els nens confinats, és molt, molt important que puguin això relacionar-se amb iguals com ells, amb nanos més o menys de la seva edat. I si pot ser, doncs, fer activitats no només en contacte amb la natura, sinó que tinguem un espai per expressar tot allò que hem viscut durant aquest confinament.
Perquè en aquesta crisi, molt sovint, els nens han estat desapareguts. No hem escoltat la veu de les criatures, Cristina.
No, literalment és com si haguéssim vingut a l'home dels sacs, els hagin portat a tots, no? Els hagin amagat a les llars de tot el país i ara, de sobte, obrim les colònies, no? Llavors, realment no han estat escoltats, no són presents, però és que jo penso que no són presents ara, però és una mostra més de que en un moment no són presents, no? En el pensament dels polítics o d'aquesta gent que ens mana, no? Llavors penso que han sigut els grans oblidats, són aquestes persones que des del primer dia se'ls va penjar el Sant Benito de que són els perillosos, són els principals transmissors. Ara s'ha vist que no és així, és tot el contrari. I llavors, doncs, bueno, entenem que la situació ha sigut la que ha sigut, que tothom doncs, ha parlat per parlar moltes vegades, però, ostres, quan són criatures pensem que els nanos tenen necessitats, com les nostres, però més grans, i que quan no els tenim en compte, ells pateixen. No? Llavors, segurament, el dia 28, que comencem nosaltres les primeres colònies aquí a la granja, ens ho trobarem. Serem els primers educadors que es trobaran tota una quantitat prou important de nanos, i haurem de veure, doncs, primer, què ens trobarem i què fem amb això que ens trobarem, no? Per, almenys, després d'uns dies amb nosaltres, que surti millor de com ens han entrat.
Diverses entitats i experts han parlat de la necessitat de fer un estiu enriquit. Què seria per tu, Cristina, un estiu enriquit? Avui el Xavier Bonal, que l'hem escoltat, diu que el que s'ha de fer és recollir la veu dels especialistes en didàctica i pedagogia i col·laborar amb els monitors de temps lliure per fer un estiu en el que hi hagi aprenentatges a la vegada que acompanyament emocional.
A veure, per nosaltres jo crec que el que més necessiten els nanos en aquests moments en què han estat molt aïllats, primer de tot és la sociabilització, recordem que són animals socials, tots nosaltres, i que estar 3 mesos sense sociabilitzar, doncs això merma, no? Aquesta no només la capacitat i l'habilitat que tots tenim, sinó que el desentreno fa que ens acomodem i ens faci pal, no? I estar nens és igual, em sento molt còmode a casa, zona de confort, no em tinc que enfrontar cap situació. Llavors, sortir d'aquesta zona de confort serà el primer aprenentatge, entrenar la valentia, sobretot quan recordem que la valentia no és no tenir por, la valentia és tenir por i tot i així fer-ho, no? La pandèmia del Covid ens ha portat una altra pandèmia, que és la pandèmia de la por. I només hi ha una manera de superar una por, que és amb valentia. Però hem de treure la valentia de les butxaques, no? Anar de colònies, anar a un casal, és entrenar aquesta valentia perquè hi haurà pors, pors reals i pors imaginàries. La seguretat 100% de que mai pugui passar res impossible, vale? Bàsicament és impossible perquè sortir al carrer ja comporta cert no? risc, pot tenir un accident de cotxe, poden passar moltes coses, vull dir, no? Vull dir que llavors, o sigui, deixar de pensar tant des de la por, des de i si, perquè i si significa ansietat, i començar a entrar a nostres fins a la valentia, perquè si no la por és tan potent, és tan invasiva, ens paralitza tant i és tan contagiosa que si no fem alguna cosa, jo el que veig, perquè t'asseguro que la por que a mi em fa por veure la por que veig amb els pares, no? I m'imagino que això, com la por és contagiosa, també em vindran molts nanos amb pors. És que a mi el que em preocupa és que si això no afrontem les pors, acabarem... El meu afrontament de por és la covardia i em fa por que la pròpia pandèmia que tinguem sigui la pandèmia de la covardia i això no ens ho podem permetre, no ens ho podem permetre de cap de les maneres.
Cristina, què diries als pares que tinguin por d'enviar els seus fills als casals o a les colònies perquè, per exemple, tinguin por que es contagin o que contagin algú de la família?
Mira, hi ha dos tipus de pares. Els pares que preparen el camí pels fills, els hi aplanen, els hi deixen tot que sigui el més fàcil possible, que sobretot no li pugui passar mai res. I després hi ha l'altre tipus de pare, el pare que prepara el fill pel camí, sigui aquest com sigui. El camí de la vida ens ha portat una dificultat, un problema, en aquest cas en forma de virus. El que passa que hi ha molts tipus de problemes, no només aquest, no? Problemes socials en el sentit de sociabilització, nans que els costa més, nans més tímids. Llavors, si tu el cries en cotonets, doncs és el que tindràs, tu decideixes quin tipus de pare vols ser. Jo prefereixo entrenar els meus fills en totes aquelles habilitats que necessitarà per anar per la vida, amb fortalesa, amb valentia, amb autonomia, amb autoestima, que sigui capaç d'aixecar-se cada vegada que cau. Això és una prova de com a família apostes per la valentia. El fet de dir, fill, passi fins i tot en tot i les enormes dificultats que ens estem trobant, no només dificultats de risc de contagi, sinó a nivell econòmic, en tot això que ens ve, la vida val la pena viure-la. Crec que els nostres fills i les nostres filles, quan siguin grans, el que recordaran d'aquesta pandèmia no seran tant les mascaretes ni els carrers buits, ni tan sols les morts que han vist per la tele, el que recordaran probablement serà com ho va viure el meu pare o la meva mare, si ho van viure des de la valentia, des de l'esperança o des del desànim, la desil·lusió o la por que pugui passar de l'ici, no? De l'ansietat. Llavors, jo crec que hem de prendre nosaltres la decisió i decidir-ho nosaltres. Qui vols que eduqui el teu fill, tu o la teva por? Si és la por, recordem tots que la por és contagiosa, és invasiva i a més ens paralitza. Evidentment, és més fàcil i més segur que estigui a casa. I hi ha pares que em diuen que fins que no hi hagi vacuna no sortiran a casa, però que no sortin de casa, estiguin un any a casa i després les conseqüències seran unes altres. Llavors, bueno, doncs ja, quan surtin, doncs ja arreglarem les conseqüències unes o unes altres, que el nen tingui febre o que el nen estigui un any tancat a casa, doncs tindrà cadascuna unes conseqüències. Llavors és minimitzar, és dir, perill, risc i decidir què fem, perquè el risc zero no existeix, però és que no ha existit abans tampoc, eh?
Cristina, a la granja tenia un mètode demostrat científicament pel GROP de la Universitat de Barcelona i amb 35 anys d'experiència, i heu dissenyat un programa de 3 a 16 anys per ajudar totes aquestes criatures que han viscut tota la pandèmia. Què seria allò més essencial d'aquest programa?
El primer de tot és, com sempre, amb activitats en cavalls. Vull dir, aquí l'educació emocional a vegades pensa la gent que seure els nens i fotre'ls i rotllo, no, és vivencial absolutament. Entrenem el lideratge amb el cavall, el treball en equip amb navegar en barques, però el principal, el que nosaltres veiem és que els nens se n'adonin de les tres emocions negatives que més hem sentit, a tots, els grans i els petits, que són por, ràbia i tristesa, siguin conscients, siguin capaços de gestionar ells, que la gestionin, i que no siguin aquestes tres emocions que et gestionin a tu, perquè si no vindran pocs problemes al darrere. I després, un cop sigui capaç de regular aquestes emocions i buidar-me una mica, que no siguin tan potents dins meu, deixar espai per totes aquelles emocions positives com l'alegria, l'esperança, la valentia, de ser nosaltres els que liderem les nostres vides i que no sigui les emocions provocades per un perill o qualsevol situació, sigui un Covid o sigui allò que sigui, però la llibertat de ser nosaltres que decidim com ens volem sentir i què volem fer a la vida, no? Crec que és la millor lliçó, crec que serà l'estiu més interessant de tots els estius de la història de la granja.
Moltes gràcies, Cristina Gutiérrez, directora de La Granja, i sobretot tenint molt en compte el poder reparador de la natura en aquestes colònies, aquests casals. Oi que sí, Cristina?
Home, és que la natura ens ajudarà, la natura, els animals, els cavalls, ens ajudaran un munt a relaxar, a serenar i a agafar un altre cop confiança. Sí, sí, ens ajudaran un munt.
Doncs moltes gràcies, Cristina, i esperem que realment sigui un estiu molt, molt enriquit i especial. Una abraçada.
A tots.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
S'ha acabat el temps de les certeses i estem aprenent com viure en aquest nou món postpandèmia. Ens agradaria pensar que l'educació, la sanitat i les polítiques socials hi tindran un gran pes. Però atenció, perquè aquest nou món a vegades ens recorda massa el vell. Com us diem sempre, sigueu lúdics, positius i alegres. Fins la setmana vinent. Petons.
No hi haurà gàbies per tants ocells i a dins l'aire no ens calen papers. No sé què diuen els teus petons, però no hi ha llei que pari la veritat que creix. No hi haurà gàbies per tants ocells i a dins l'aire no ens calen papers. Em fa seguir, potser no sabent el fons em fa feliç. Digue'm qui podria saber millor que tu els cops que has vençut l'angoixa i has viscut. Per mi no cal que deixis de fer res, vull que sentis que ets aquí. Si algun dia et perds, segur que et serveix. Si ara et ve de gust, vés-te'n cap amunt, marxa lluny.